El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, se ganya.
Com estàs, Joan Anton?
Superbé, Roger.
Va bé la vida?
Molt bé,
tens
molt bé.
Tens el compte enrere a punt pel 12 d'agost?
Sí, una mica neguitós, ja ho saps, eh?
Si no fos perquè ja vas perdre el cabell fa uns anys,
sí.
Aquest any hagués estat el definitiu, eh?
Saps com els culers, que patiu per tot? Però jo m'agrada dir patiu, com si jo no ho hagués estat, saps?
Sí,
però bueno, enhorabona, per cert. Enhorabona.
Gràcies,
eh? Enhorabona.
Gràcies.
Doncs en això de l'eclipsi del 12 d'agost, igual. Som patidors de mena, jo sóc patidor de mena, i ja estic patint ara.
És el teu 6-2 al Bernabéu, eh? El 2-6.
Home, llavors, allò recordo que ho vaig viure, jo era culer en aquell moment, vaig gaudir, bueno, vàrem gaudir tots, jo em recordo eufòric.
És aquella època encara estaves conciliat amb el futbol.
És que quin equip, i com es jugava.
I després va venir el divorci.
Total.
Aleshores, el que veurem el 12 d'agost s'assembla al 2-6 al Bernabéu?
Sí. Bueno, no
ho millorarà, eh?
Jo penso que no, a veure, si funciona bé, si no hi ha núvols, és molt més que això.
És que depèn de la meteorologia, depèn de l'àrbitre, eh?
Depenem, sí, de l'àrbitre, sí.
Bé, a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, tot sovint diem allò de que som pols d'estrelles, perquè els àtoms que ens formen van néixer en estels que han mort enmig d'explosions, important. És a dir, quan els estels exploten i moren és quan nosaltres comencem a viure.
Que bonic.
D'alguna manera. Quina va ser l'explosió que ens va crear? Avui a la Terra es plana refermem que som fills de les estrelles. Joan Anton, quins ingredients necessitem, ingredients astronòmics, parlem, per fer un ésser humà?
Roger, t'agrada la cuina?
Bé, puc millorar. Progresso adequadament, et diré.
Ah, però això vol dir que sí?
Sí, sí.
Ah, molt bé.
M'agrada més menjar que cuinar, però estic intentant emplear alguns esforços amb... Després de tants anys també compartint micròfon amb el Pep Noguer, alguna cosa se m'ha quedat.
És veritat, tens un bon mestre. Doncs ara compartirem, per si vols, una recepta de cuina. De fet, ja l'heu provada, aquesta recepta de cuina, jo també. Una recepta de cuina que és la més extraordinària que hi pot haver, que és la que s'utilitza per cuinar un nadó de 3 quilos de pes. Fixa't, mira, hauries d'anar al súper de la natura i comprar els ingredients següents. Compraries 1,8 kg d'oxigen, 700 g de carboni, 300 d'hidrogen, 77 de nitrogen, 43 de calci, 34 de fòsfor, 4 de sodi, 4 de potassi, 4 de sofre, 4 de clor i quantitats menors de molts altres elements. Remenaries això en una olla a foc lent durant 3.800 milions d'anys, pum, obtindries un homenet de 3,5 quilos de pes. Què sembla això? Quina passada. Som química pura. Estem fets d'això. De fet, et podria més haver dit que aquesta era la recepta per fabricar qualsevol altre ésser viu, des d'un bacteri a un arbre, i hagués estat exactament la mateixa, només que canviant, òbviament, les quantitats, no?, que hauries barrejat. Quan ho penses, Roger, és fascinant. Som això. Som química pura.
Clar, el problema és que sabem que el Big Bang només va fabricar dos elements.
Sí, senyor, i això ho hem explicat més d'un cop, només va fabricar l'hidrogen i l'heli, que són els dos més simples, els dos àtoms més simples. La rosca del cosmos era molt calent i, per tant, va poder fabricar elements químics, però com que va començar-se a expandir molt de pressa, això el va fer que refredés i això va aturar la màquina de fabricar nous àtoms. Així que l'univers va quedar avorridament format només per hidrogen i heli. L'heli no hi parlarem ja, perquè l'heli no juga cap paper amb això de la vida, no forma part de cap ésser viu. Per tant, el podem obviar. Però l'hidrogen sí, hem vist que a la recepta havies de comprar hidrogen i amb una quantitat important, tercer, en abundància per un cos humà, per fabricar una persona. Però no hi havia res més, és com si la meva parella m'envia al súper, no?, per buscar els ingredients per fer un pastís, i d'aquella llista només trobo un ingredient. Com arribo a casa, no, carinyo? Només he trobat. Espavila't. Doncs una mica això és el que va passar a l'univers. La natura tenia un problema greu.
I aquí la resposta són les estrelles.
Sí, senyor. Perquè la natura ho va resoldre fabricant els estels, els sols. Aquests astres han manufacturat tots els elements químics, excepte aquests que ja van ser creats, i els de la recepta de la vida, que ens formen i que formen tot el que veiem ara, doncs la taula, el micròfon i tot el que veiem, doncs s'ha fabricat pels estels que enmig d'explosions, algunes d'elles gegantines inimaginables, han alliberat, han embrutat l'espai d'àtoms, d'elements químics, que després la natura ha utilitzat per crear vida.
És molt interessant saber com neixen i com moren els estels, les estrelles. Mm. N'hem parlat alguna vegada, però està bé repassar-ho.
Sí, perquè són, com acabem de veure, les fàbriques de la vida. Els estels neixen dins de nebuloses. Nebuloses són grans concentracions de gas que les van anomenar històricament així perquè s'assemblaven a grans núvols. Per gravetat i a poc, els gasos d'aquestes nebuloses es van concentrant. És com si s'anessin ajuntant i això és un procés en cadena. Com més s'ajunta, més gravetat hi ha, més atrauen i va creixent. De manera que així és com neix un estel. Un estel neix amb aquestes grans concentracions. De fet, en el mateix moment que neix un estel, sap com morirà. És tremend. Un estel sap el destí només en el moment que neix, perquè en funció de si és gras o no, de la massa que té, si és molt gros o no, sap si viurà tranquil·let i es jubilarà tranquil·let o si viurà molt de pressa i morirà també molt de pressa. I això en broma a vegades dic Fast and Furious, no? Viure fast i moure furio i morir furios, això és el que fan els estels molt grossos. La qüestió és que un estel viu gràcies a un equilibri molt delicat. Per una banda, un estel té el seu propi pes, que el pressiona cap dins i el faria col·lapsar cap dins, per l'altra té la resistència en aquesta pressió gràcies a la fusió nuclear, que avui no hi entrarem, ja l'hem explicat algun cop, recordem que és l'energia que genera dins l'estel, i això contrarresta la gravetat. Això és molt delicat, molt delicat. Qualsevol cosa que trenqui aquest equilibri destrossarà l'estel. I així un estel viu en aquest delicat equilibri, un estel com el nostre Sol, viu durant, la tira milers de milions d'anys. Mentre viu, la fusió nuclear de dins cuina els elements químics. Cuina tots aquests elements químics. I necessitem que l'estel mori perquè aquests elements químics puguin sortir, perquè si no, se'ls quedaria l'estel i tu i jo no hi seríem aquí. Necessitem un procés, que és el de la mort dels estels, que farà que això que hagin cuinat embruti l'univers.
Com funciona això en un estel com el nostre, que és el Sol, Joan Anton, això doncs que estàs explicant?
El nostre Sol hem d'entendre que és un estel modest. Bueno, dins del Sol hi podries posar 1.300.000 terres, però tot i això, comparat amb els estels del zoològic de l'univers, el Sol és més aviat modest. Mira, fusiona, la fusió nuclear agafa 4 nuclis d'hidrogen i els fusiona per formar un nucli d'heli. És a dir, agafa hidrogen i fa heli. Això no té gaire gràcia per nosaltres perquè l'heli hem dit que no ens interessava. Però ara veuràs com continua la cosa. Perquè et faci una idea del ritme, el que el Sol genera això, per cada segon el Sol agafa 600 milions de tones d'hidrogen, les fusiona per fer-ne 596 tones d'heli a cada segon. Falten 4 milions de tones. He dit, fusiona 600 milions per donar-ne 596, falten 4 milions de tones que les converteixen en energia. La fusió nuclear agafa això i converteix en energia, que és la llum que veiem, l'escalfor que ens arriba, el que li permet a un estel viure a cada segon. És tremendo un estel, fixa, és una bomba. Aquest procés durarà milers de milions d'anys. El Sol és ara més o menys a la meitat de la seva vida. Si fos una persona, estaria a l'etapa mitjana de la seva vida. Tranquil, amb molta experiència, ja ha passat l'adolescència. I així estem tu i jo aquí, no? I omplida com la Terra en aquí. Però arribarà un moment que se li acabarà les reserves d'hidrogen en el seu nucli, que és l'únic punt on pot fer la fusió nuclear, i a partir d'aquell moment començaran a esdevenir una sèrie de modificacions, perquè la gravetat no perdonarà, farà pujar la temperatura, la gravetat, aquesta pressió a l'interior, i en aquell moment un estel com el Sol començarà a fusionar heli per donar carboni. Ei, ja tenim carboni. Carboni sí que ens interessa, i molt. És el segon element abundant dins del nostre cos, el carboni, essencial. Doncs l'estel, com el Sol, fabricarà carboni. I allà ja no tindrà capacitat per fusionar més. Un estel com el Sol ja no podrà més. I el que farà s'expandirà, creixerà molt. Em temo que serà la fi de Mercuri, de Venus i de la Terra. No pateixis que això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
Ja no hi serem.
No, tenim temps per unes quantes lligues més del Barça, suposo.
I alguna Champions també estaria bé.
Oh, sí, suposo que sí. Escolta'm, això també ho celebraria jo, una Champions del Barça. I total, que això passarà molt en el futur, que farà que l'estel, un Sol, es jubili. Però els estels més grossos poden continuar aquesta fusió nuclear. Poden continuar fabricant elements dins. I fabriquen oxigen, i fabriquen neó, i fabriquen silici, i fabriquen oxigen, ja l'he dit, i fabriquen ferro. I al final de la vida, aquests grans estels acaben explotant. I en aquest moment alliberen tots aquests elements que han fabricat, que són els que embruten el cosmos, perquè avui tu i jo puguem ser aquí, i a milions de graus, durant aquella explosió, s'acaben de fabricar tots els altres elements químics de la natura.
Què passa amb els estels que són més grans que el Sol?
Això que t'he dit, però a més, hi ha un altre esdeveniment que passa, que és que tots aquests elements que han fabricat a dins, et deia, a milions de graus de temperatura, quan l'estel explota, quan arriben al fin de la vida i exploten de manera furiós, et deia que milers de milions de graus, ja no milions, milers de milions de graus, en el moment de l'explosió, agafen àtoms que són disparats a l'espai i els acaba d'ajuntar. I aquí és on apareixen no només els elements químics que t'he dit, sinó un munt d'elements químics pesats. Ferro, or, urani, plata... És a dir, molts dels elements que tenim químics a la Terra que són pesats es fabriquen en aquest mateix moment, al mig d'un cataclisme. D'alguna manera, allà comencem a viure. La vida i la mort d'un estel massiu va molt de pressa. Així com un estel com el Sol, et deia, viurà 10.000 milions d'anys, el Sol, un estel massiu viu 30, 40 milions d'anys, no? És milions d'anys. I el ritme al qual avança cap a la mort és molt de pressa. Et va esgotant de seguida tots els elements fins que al cap de 30 o 40 milions d'anys arriba el moment de la mort.
Clar, hi ha encara una explosió més gran que aquesta que ens està explicant, que és la fusió de dos estels de neutrons.
Sí, vàrem explicar en un programa especial que eren estels de neutrons. Recordem que són objectes molt densos, molt pressionats, formats pràcticament per neutrons, tot i que això és una idea molt simple. Avui sabem que hi ha partícules exòtiques que encara no acabem d'entendre, aquests objectes fascinants, per altra banda. I sabem que de tant en tant xoquen i es fusionen. Doncs aquests cataclismes còsmics, que anomenem ja no supernoves, no, els anomenem quilonoves, molt més que supernoves, formen, novament, molts elements químics pesants de la taula periòdica. Més or, més plata, més platí, urani, tori, plutoni... Brau, si tu agafes la taula periòdica, pràcticament tots els elements pesats de la taula periòdica es fabriquen aquí. Per tant, d'alguna manera, l'or o la plata dels nostres anells, la gran part fabricada per cataclismes d'aquests on xoquen dos estels de neutrons. Mm.
Clar, Joan Anton, aleshores, amb tot això que ens has explicat, la conclusió és que absolutament tot és pols d'estels, eh?
Sí, tot, menys l'hidrogen. És a dir, tot el que tens al cos, si en aquest moment l'hidrogen que tens dins del cos, que en tens un munt, pogués parlar, et diria com va ser el Big Bang. Tenim dins del cos la llavor dels primers sospirs de l'univers, però la resta fabricat per la mort violenta d'estels, el ferro de la teva sang. A cada gota d'hemoglobina, cada molècula, tenim un àtom de ferro, que és el que li dona el color vermell a la sang i el que li dona, òbviament, les seves propietats, no? Doncs si aquest àtom de ferro que tenim a la sang pogués parlar, ens explicaria com va viure, però sobretot com va morir un estel que mai no sabrem com es va dir ni com era, gegant, molt més gros que el Sol, que va viure i va morir en aquest raconet d'univers, perquè quan va explotar va alliberar aquest ferro que avui tenim a la sang. I així podríem continuar amb el carboni, amb el nitrogen dels aminoàcids, amb l'oxigen que respirem o que forma l'aigua, i així continuaríem i continuaríem tota la recepta de cuina, tota, excepte l'hidrogen creat pels estels.
Avui amb el Joan Anton Català, un recorregut a través d'uns dels titulars que més ens agrada d'aquest espai, el Som fills de les estrelles, som pols d'estels, una mica més desenvolupat i portat cap a un altre extrem. Joan Anton Català, continua el compte enrere cap a l'eclipsi del segle. L'anirem fent també puntualment aquí cada diumenge mentre continuï sortint el sol al suplement. Una abraçada,
igualment.
Joan Anton. Ara tornem. El suplement amb Roger Escapa.